Us ho explicàvem precisament ara a l'Estel Migdia. Avui, Dia Internacional contra el Racisme, Sos Racisme ha presentat aquest informe anual Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Alicia Rodríguez, ella és coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme. Alicia, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Ja que feu aquest informe anual que es titula així, Invisibles, deixa'm preguntar-te primer de tot fins a quin punt és invisible a Catalunya el racisme.
Doncs realment és una característica que no només es dona a Catalunya, és una característica que és habitual en totes aquestes situacions de racisme. Precisament per això, pel que dèieu també en el titular, quan ens presentàveu, doncs que el 63% de les situacions que ens arriben no arriben a denunciar-se, i això només és la punta de l'iceberg. Per tant, estem parlant de que hi ha estudis a nivell ja fins i tot internacional que el 80% de les situacions que es donen de racisme no es denuncien. I per tant, això el que crea és això, invisibilitat, una sensació de normalització de situacions de racisme, etc.
Dèieu moltes coses avui a la presentació d'aquest informe fa ben poques hores des de Sos Racisme. Una d'aquestes era aquesta dada, que el 63% de les persones que han patit agressions racistes precisament no ho denuncia. I a la pregunta del per què, dèieu per por.
Doncs sí, precisament per por, i perquè ens trobem amb que un percentatge important d'aquestes persones que pateixen aquestes situacions es troben en una situació d'irregularitat. I això és una de les qüestions que també hem de tenir presents, de que a nosaltres només ens arriba la punta de l'iceberg, com et deia abans, i per tant les persones que ens arriben estan ja en una situació bastant estable a nivell administratiu, fins i tot estan nacionalitzades. Per tant, les persones que es troben en una situació de major indefensió, irregular, tenen por i sobretot desconfiança cap al sistema de que realment es pugui protegir i defensar en funció d'aquesta vulneració de drets.
Precisament aquest informe anual de Sos Racisme, aquest Invisible, es revela que durant el 2021 hi va haver 474 casos nous coneguts, dels que 334 s'han catalogat com a situacions de racisme i 125 s'han convertit finalment en denúncia al jutjat. Quina situació es viu a Catalunya en aquests moments respecte al racisme? Han crescut els casos?
No es pot dir exactament que hagin crescut els casos. El que sí que podem dir és que hi ha més gent que denuncia aquestes situacions. Estem parlant de que el racisme, igual que el masclisme, és una situació estructural dins de la nostra societat i que es dona en diferents àmbits, tant institucionals com socials, però que sí que és veritat que s'està donant doncs, un avanç amb el que les persones que es troben amb una situació de millors condicions, doncs poden tirar endavant aquestes denúncies. Per tant, doncs, això és el que podem dir. No podem dir que s'hagi incrementat, perquè el racisme és una constant que es dona en el dia a dia de moltes persones i que no es visibilitza precisament perquè no es denuncia.
Estem parlant avui a l'Estel Migdia amb Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme, precisament per la presentació d'aquest informe Invisibles, l'estat del racisme a Catalunya. I ens deia ara l'Alicia que el racisme hi és a tot arreu, inclús en l'administració. A mi em sobtava molt llegint aquest informe, perquè dèiem, ho explicàvem també a l'inici del programa, que la majoria de casos es produeix entre particulars, però és que just per sota, ocupant el 20% de les discriminacions, s'hi troba la discriminació per part dels mateixos cossos policials, amb un total de 83 casos l'any anterior, amb 41 casos. En tot aquest sentit, hi ha una manca de suport institucional?
Evidentment, hi ha una manca de suport institucional i una manca de voluntat política de fer front a aquestes situacions. És difícil, primer, que es reconegui que existeix racisme. És difícil que reconegui també que és un tema estructural. I, per tant, si és difícil reconèixer això, és molt problemàtic també poder abordar-ho. I evidentment, doncs, l'administració pública i la manifestació més clara a través dels cossos de seguretat pública són els que representen d'una manera més contundent com s'evidencia el racisme en el dia a dia d'aquestes persones racialitzades i que comparteixen el nostre àmbit, no?, habitual.
De fet, precisament en l'informe critiqueu que en última instància la mateixa administració hi ha aquesta manca de suport a la víctima, però és que a més dieu que l'administració usa un vocabulari que s'ha fet explícitament generós en la solidaritat, per paraules com multiculturalitat, per exemple, però amb una efectivitat gairebé nul·la. Doncs bé, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui i fa poca estona que reforçarà l'oficina per la no discriminació amb dos nous punts d'informació, a Sant Andreu, que es posarà en marxa aquest any, i a Sants Montjuïc, que estarà en funcionament el 2023. També desplegarà el projecte Atenes perquè entitats ciutadanes com associacions de veïns incorporin o reforcin la mirada antiracista i esdevinguin entitats col·laboradores dels serveis municipals contra la discriminació. A més, l'Ajuntament de Barcelona ha desplegat una campanya de comunicació i sensibilització amb motiu de precisament avui el Dia Internacional contra el Racisme. Com valoreu des de Sort Racisme una notícia com aquesta?
Home, la valoració sempre és positiva, perquè el fet de que vagin fent passets i avanços des de l'administració pública, fins i tot des de l'administració local, en aquest cas des de l'Ajuntament de Barcelona, que és un referent important en l'àmbit català, doncs la valoració en principi és positiva. És important que es comenci a treballar en aquest terreny, no? I amb aquesta línia, no? D'incorporar aquesta visió. El que passa és que nosaltres el que denunciem és que hi ha moltes coses que encara no s'estan aplicant i que es podrien aplicar, per exemple, temes de normativa que són vigents des de fa molt de temps i que la mateixa administració no les aplica. Estem parlant de la mateixa llei de dret a l'habitatge que incompleix de manera constant el tema de l'accés a l'habitatge a persones per motius de discriminació racista per part d'immobiliàries i que això encara costa doncs, denunciar-ho, no? I encara costa denunciar-ho, aplicar aquesta normativa per part de la mateixa administració. Evidentment doncs, que són passos que són interessants, però que haurem de... que són passos que encara queda molt de recorregut i encara estan enrere del que hauria de ser identificar aquestes situacions de racisme. El que, com molt bé deies abans, fins i tot la manera de donar-li un nom en aquestes situacions, no? Estem parlant de polítiques interculturals, estem parlant de polítiques de gestió de la diversitat, però no estem parlant de polítiques antiracistes, que és el que hauria de ser doncs, l'objectiu principal per poder treballar això en millors condicions, igual que es va fer amb el tema del masclisme i amb el tema de polítiques d'igualtat de gènere.
Per últim, Alicia, deixem posar també aquest tema sobre la taula, perquè és un tema purament d'actualitat. Com coneixes, segurament els grans moviments migratoris, no?, provoquen sempre situacions de racisme, malauradament, popularitzats no només per l'extrema dreta, sinó per moviments absolutament populistes. És el cas també de la onada que hi està havent de refugiats, en aquest cas d'Ucraïna, per la guerra amb Rússia. Temeu des de Sort Racisme que hi pugui haver cert racisme a Catalunya cap als ucraïnesos? O t'ho pregunto així de clar, perquè se n'està parlant molt, i així de clar i obertament, eh? O com que són blanquets i rossets, aquí no passarà res?
Bueno, jo crec que hi ha una corrent de simpatia precisament cap als ucraïnesos, per això mateix que dius tu, no? Doncs que tenen, bueno, que són blancs, i per tant doncs es veuen, tenen un perfil més proper a nosaltres, no? Però precisament les qüestions que nosaltres ens hem adherit també a un manifest que es plantejava des del COP, des de la coordinadora d'Obrins Fronteres, era les situacions de discriminació que es donaven cap a persones que també sortien d'Ucrània que no tenien aquest perfil eurocèntric, no? I que, per tant, doncs, també patien aquesta situació. I, a més, el que nosaltres no volem, evidentment, doncs, anar en contra del que s'està plantejant amb l'acollida dels refugiats d'Ucraïna, i, evidentment, és important doncs, que aquestes persones doncs, tinguin accés a tots els drets, etcètera, com a la sanitat, per exemple, que se'ls regularitzi, etc. Però el que sí que volem remarcar és aquesta gran diferència que es dona amb refugiats d'altres orígens i que la resposta per part d'Europa doncs evidentment no és en aquesta línia i el que planteja són majors restriccions, dificultats a l'hora d'accedir a drets, el fet de que, per exemple, quan estiguin per accedir a la sanitat s'han d'empadronar quan els ucraïnesos no els demana això, el fet també de la regularització o l'accés a l'asil, no? Doncs tot un seguit de burocràcia que s'ha de donar per poder accedir a aquest tipus de protecció, en fi, que ens trobem amb una vara de medir diferent, no? Cap a uns refugiats i en relació amb uns altres.
Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de Sos Racisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Estar al Migdia. Que vagi molt bé, una abraçada.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu.